Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquestes són les espurnes literàries més especials i màgiques de l'any. Anna Ruiz Mestres, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Quina sort tenir-te a la vigília de Sant Jordi.
Bueno, mira, ha anat així, això.
El calendari ens ha somrigut.
Exacte.
Abans de fer tertúlia, que és el que ens agrada fer per Sant Jordi i ser plurals en aquestes espurnes, parlem una mica d'aquesta diada tan especial.
Parlem-ne una mica. Tots tenim al cap el drac, la princesa, el cavaller que lluita amb el drac, la sang, la rosa... I aquest Sant Jordi és el patró de Catalunya, però també d'Anglaterra, de Portugal, d'Etiòpia i un llarg etcètera. I és un dels sants més venerats del cristianisme perquè diuen que va ser dels primers romans que es va convertir a la fe cristiana, no? Però aquesta història tan bonica, segurament, diuen els crítics literaris, que és el precedent dels contes de fades sobre princeses i dracs a Occident. I si no és vero, he ben trobat. I parlem de la tradició de la rosa i el llibre, especialment de la rosa. Diuen que ve de l'amor cortès en part perquè el cavaller li regalava una rosa a la seva dama. I també perquè cap al segle XV es feia una fira de roses per celebrar Sant Jordi a Barcelona. Quedem-nos en Barcelona, eh? I les parelles joves, els promesos, els matrimonis joves, etc., ho celebraven davant del Palau de la Generalitat. També és una explicació de la nostra rosa molt bonica. Però al segle passat, cap als anys 20, un escriptor valencià que es deia Vicent Clavel i Andrés va proposar a la Cambra Oficial del Llibre de Barcelona, i al Gremi d'Editors i Llibreters de Barcelona de promocionar el llibre a Catalunya. I llavors van dir, escolta, per què no ho fem el 7 d'octubre? Es van posar d'acord i això era l'any 27. Però va venir l'Exposició Universal de Barcelona l'any 29 i aquestes exposicions anteriors van tenir tant d'èxit que van dir, no, canviem la data. I llavors, no sé si per raons culturals o per raons polítiques, es decideix que es farà el 23 d'abril, no? Però tots sabeu que la relació entre Espanya i Catalunya a partir del 1714, doncs la idea d'Espanya ha sigut assimilar qualsevol cosa tradicional i fer-s'ho seu. I què passa amb tot això? Doncs que diuen, ai, però si és el dia després de la mort de Cervantes, Primo de Rivera i Alfons XIII diuen, doncs fem el dia del libro espanyol. I més cap aquí, molt més cap aquí, amb aquesta idea d'assimilació, arriba el Pedro Sánchez en un govern de PSOE i de Podem, i diuen, i amb un rei que es diu Felip VI ja, diuen, escolta, declarem el 23 d'abril el dia de l'espanyol, de l'idioma espanyol. Bueno, aquesta idea de nacionalisme espanyol doncs sembla que va prosperant, no? I ja rebla el clau, tot i que no té res que veure amb el nacionalisme espanyol, és que l'any 95 la UNESCO declara també el 23 d'abril el Dia Mundial del Llibre i dels Drets d'Autor. Aquesta primera iniciativa dels anys 20 fa que el llibre en català rebi un impuls i que això sigui molt positiu, que fins i tot durant la Guerra Civil no s'estronca això. Bueno, penseu el que vulgueu, però sí que és cert que el 23 d'abril per als catalans és una jornada única on regalem llibres, roses, per tant, cultura, estimació. I avui a les espurnes literàries volem explorar què representa aquesta rosa des d'una mirada artística i personal. I per això ens acompanyen l'Esperança Casas, que és mestra, artesana, perfumista, fundadora del Jardí Secrets i és especialista en perfums naturals com una forma d'art. Ha col·laborat amb experiències on ha barrejat perfum, música, dansa, poesia i perfums històrics també. ha fet una quinzena d'exposicions, conferències magistrals arreu del món i ha estat guardonada també amb premis nacionals i internacionals. I avui l'entrevistarem per parlar-nos del perfum del llibre. Del perfum del llibre, eh? Això no ho heu sentit gaire, però també del perfum de la rosa de Sant Jordi. Però sabeu què? L'esperança avui és a la Índia. I per raons de feina, doncs, abans de marxar, la Sílvia, que és la directora de Penedès en xarxa, la va entrevistar. Per tant, escoltem-la.
Saludem l'Esperança Casas, l'única mestra artesana perfumista de tot l'estat espanyol, reconeguda arreu del món. Bon dia i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia i encantada d'estar aquí.
Els perfums de l'Esperança Casas han maridat en més d'una ocasió amb projectes artístics i culturals i justament ens agradaria que ens expliqués com es crea un perfum de llibre, perquè està acabant d'enllestir un perfum per l'escriptora de Llorenç del Penedès, Nati Soler. Com s'entoma un repte així, que no és la primera vegada?
No, de fet no s'entoma, perquè és, clar, jo estic especialitzada en el perfum com una peça d'art, una eina d'art. I aleshores el que passa és que, igual que qualsevol artista, hi ha coses que m'interpel·len i em provoquen i necessito expressar-ho amb un perfum, igual que altres persones ho fan amb escultures o amb pintures. El llibre de la Nati em va interpel·lar des del primer moment i malgrat llegir altres llibres de la Nati que m'han agradat moltíssim, aquest vaig tenir la necessitat de fer aquest perfum, que és una peça única per ella, i que relata la meva visió de la seva pedra seca.
I com hauria de ser el perfum de la Rosa de Sant Jordi? Potser és un projecte que l'Esperança Casas ja ha entomat en alguna ocasió, o no?
Jo cada any l'entomo, de fet.
Ah, sí?
Perquè, sí, perquè a mi m'agraden molt les flors, però trobo una distorsió, com d'alguna manera quan veus un quadre que està tort, no? Tantes roses pels carrers, els llibres ja tenen la seva part, però les roses em molesten una mica perquè no fan olor, o sigui, és només color, no? Aleshores, això jo ja m'he preparat sempre. Cada Sant Jordi surto amb una rosa que jo tinc macerada i perfumada, amb un perfum de rosa antiga, i que faig, i aleshores me'l poso a prop del coll. I així vaig olorant les flors que no tenen, no? D'alguna manera, porto l'olor posada. Però també t'he de dir que a mi la rosa que m'agrada més i que cada any treballo és la del drac. Jo tinc un clan de dracs que és cada any hi ha un drac diferent. Llavors té l'olor bàsica del clan, però té la particularitat seva com, diguéssim, membres de diferents famílies, no? Que tots tenen la unió, però cadascú és diferent.
Estaríem estona i estona parlant, però avui som molta colla, així que agraïm molt aquests minutets que ens ha dedicat l'Esperança Casas. Moltes gràcies i fins una altra.
I bon Sant Jordi.
I tant. Adéu-siau. Gràcies.
Gràcies.
I ara, tot seguit, aquí a l'estudi, avui ens acompanyen dues dones importants del món de la literatura, que són la Marta Pérez Sierra, que és de Barcelona, és escriptora i excel·leix en poesia. Ha guanyat més d'una quinzena de premis literaris arreu dels països catalans, té més d'una trentena de llibres publicats i també és una gran dinamitzadora cultural del país. I avui ens acompanya també per parlar-nos a través de la seva poètica de la Rosa de Sant Jordi i com ho viu ella com a poeta, tot això. Benvinguda, Marta, bon dia.
Hola, bon dia, encantada de ser aquí.
Gràcies. I tenim, que fa pocs dies que la vam tenir, però la tenim quasi llogada fixa, a la Nati Soler Alcaide, que és de Llorenç del Penedès, és escriptora, ha publicat poesia, narrativa, teatre, també amb més d'una trentena de llibres publicats i una vintena de premis literaris arreu dels països catalans, amb una obra arrelada a la terra, al paisatge que l'ha vist néixer, i avui és aquí per parlar-nos de la Rosa de Sant Jordi i de la Rosa en el seu corpus literari. Benvinguda, Nati.
Hola, encantada de ser aquí.
Gràcies. Doncs comencem per la Nati. A veure, Nati, què et sembla que per tu, què simbolitza la Rosa de Sant Jordi en la teva poesia, en la manera d'entendre el món? Una mica per aquí, explica'ns, tu i la Rosa.
Jo i la Rosa. Per mi les flors són essencials, totes les flors, però hi ha una flor extraordinària, la superflor, la més important de totes, i per mi és la rosa, és la més important de totes perquè és la que suma totes les característiques de la resta de flors. Té més pètals que les altres, els pètals són més grans, la textura és molt agradable. Si toqueu una rosa, té una textura molt, molt, molt especial. Abans, ara estan, per desgràcia, estan perdent, abans tenien perfum. Tinc la sort de conservar un rosem perfum i quan arriba aquell rosem perfum, quan floreix, per mi és una satisfacció enorme.
I un privilegi, Nati, un privilegi, perquè ens fem un fart de comprar roses i fem...
Ja us ho deia, que conservo aquell roser, el cuido moltíssim, i és per mi sí, és un símbol, és un símbol de vida absolut, perquè la rosa té totes les característiques necessàries per viure. Té un perfum molt especial, té una forma, ja dic que és la forma extraordinària, la millor forma de flor, I a més, és salvatge. I aquest
punxa.
Detall... Sí, és punxa. I aquest detall de ser salvatge, penses, quan intento collir-la, ella no s'està quieta allà, ai, vine a collir-me i posa'm en un pom. No, ella reacciona i és capaç de punxar-te. Per tant, aquesta manera de ser salvatge m'atrau molt, molt, molt.
Molt bé, gràcies, Nati. I Marta, què diries que per tu simbolitza la Rosa de Sant Jordi, la Rosa en la teva manera d'entendre el món, la teva poètica?
A veure... Per una banda, hi ha el tema de les olors, que això sí que té molta importància amb la meva poètica. I clar, aquí hi ha la rosa, indiscutiblement, no? Però no he parlat gaire de la rosa a les meves poesies. Només, en alguns moments, l'he fet servir com a contrapunt, com a símbol d'alguna cosa, depenent del color. Per exemple, les roses vermelles, que són les que acostumem a comprar per Sant Jordi, malgrat que ara hi ha roses de tots colors.
Ah, sí, sí. Val. És un arquiri, ara.
Sí, arquiri total, no? Doncs la rosa, doncs, la vermella, simbolitzant l'amor i la passió, això ho sabem tots. També he escrit coses on hi ha la rosa blanca i recordo un microrelat on, per exemple, la puresa la simbolitzava amb una rosa blanca, però com era una puresa matitzada, la rosa era de paper. Faig jocs així on em va bé utilitzar la rosa perquè és molt coneguda. Ens és molt propera, la rosa. També he fet servir les roses de Santa Rita de Càssia com a tradició. És quelcom reconegut i aleshores em va bé incorporar-ho per fer...
Dins del teu text, dins del teu poema.
Sí, com a contrapunt d'alguna cosa que vull suggerir.
Molt bé. Doncs, gràcies, Marta. Seguim amb la Nati. Nati, tens tu alguna anècdota, un record especial relacionat amb la Rosa de Sant Jordi, que jo que sé que sigui un record, potser de quan éreu petites o jo que sé, no sé... o d'un amor fantàstic d'institut, o alguna cosa d'aquestes.
Tinc un record, i a més, molt palpable. I tu el coneixes, precisament, no? Tu penses, però el coneixes.
Ah, doncs.
Es diu Motor de Sang, és un llibre.
Sí, sí, sí.
I ara que et remontes a l'institut, jo ja a l'institut vaig fer una amiga, que han sigut amigues tota la vida, o sigui, continuem sent amigues, precisament aquest matí hem estat juntes. Bé, doncs, o sigui, que no és aquella una amistat, que les amistats es van variant amb el temps, no, aquesta és sempre. Doncs aquesta amistat és una persona, una companya que em coneix moltíssim, i jo vaig, i és la millor, per mi és una de les il·lustradores de la meva obra que més aprecio, és l'Olga Pros Gené. L'Olga Pros... li vaig demanar una portada d'un llibre, del llibre Motor de Sang. L'Olga es va llegir tot el llibre per fer una portada, però ella és molt treballadora i se'n va llegir íntegra, i em sorprèn amb una portada en la qual no hi ha cap poema que parli del que surt a la portada, i a la portada hi ha una rosa. I em va dir que havia fet una rosa perquè s'havia llegit tot el llibre i que a partir de llegir-se tot el llibre havia arribat a la conclusió que aquell llibre era jo, que era el llibre més, o sigui, ella coneix perfectament tota la meva obra, que aquell era el llibre més autobiogràfic que he escrit mai. I va fer una rosa perquè sap que, que estimo molt les roses i que el que us he dit abans, que la rosa és una flor que m'atrau moltíssim per una pila de coses. I deia que aquest llibre l'Anna el coneix perquè vaig tenir la sort que va ser la prologuista d'aquest llibre de poemes. Per tant, sí.
Va ser un honor per mi i em va encantar el llibre. És dels llibres que més m'han agradat que he llegit de tu.
Ah, doncs moltes gràcies. Es mira, coincideixes amb l'Olga, que a més diu això, que aquest llibre m'identifica i com que sap que m'agraden tant les roses, doncs per això em va posar una rosa com a portada.
A la portada. Molt bé. I la Marta? Marta, tu també tens alguna cosa especial o no?
Sí, sí, tinc tres detallets.
A veure, a veure.
Un amor meu d'institut.
Ah, bueno, ja llavors, sabia jo.
Aleshores no hi havia institut. El COU, no vam passar bé. Em va regalar una rosa i que jo estava tan emocionada amb la meva primera rosa que encara la conservo.
Què dius?
Es va assecar, la vaig posar en un potet, va quedar com al buit i encara està allà.
Escolta'm, truca-la amb aquest xicot.
Després, quan va morir el pare, unes veïnes li van enviar al pare una rosa blanca i la mama, que no estava ja molt fina, perquè perd una mica el cap, pobreta meva, es va creure que era de veritat i no li podies... Jo li deia, no, mama, és de roba. No, és de veritat. I encara tenim aquesta rosa, la va posar en un test.
I ja està allà.
És com una rosa miracle, una cosa una mica estranya, però bé. I la tercera anècdota que recordo amb el tema roses és que vaig venir a Vilafranca a fer un petit espectacle de música, dansa i poesia que vaig titular Nedo Blau, i a tots els integrants l'Anna ens va regalar una rosa blanca feta amb una...
Blava,
perdó, que m'he confós ara, perdó.
Sí, sí.
Una floristeria, no?
Sí,
ens va fer un clip,
sí,
que era una rosa preciosa, que també encara la conservo. Bueno, està
no puc
bé
dir el mateix perquè pel carrer la vaig perdre per voler fardar de la rosa. Bueno, ara que ha parlat la Marta, abans a mi m'ha sortit parlant amb ella això de l'arc iris i volia autocorregir-me i dir l'arc de Sant Martí. Què us sembla si acabem llegint un poema cadascuna? Si hi ha temps, creus que tindrem temps, Sílvia?
Aviam.
Provem.
Ens posem, un parell de minuts ens queden.
Doncs vinga.
Va, començo per un poema de Sant Jordi. Colgat de pètals, els mots, pell. Dir-te t'estimo, en plural sempre. L'aire s'omple de roses i de llibres i tot respira desclòs. El drac? Només un fil de sang que es desdiu entre els dits. Espigo el dia com qui no vol collir-lo. I a dins, la polpa lenta de les lletres es desfà en roses, roges, inevitables.
Molt bonic. I la Nati?
Jo he fet un poema pel dia, un poema. Ja dic que no acostumo a parlar de roses, però com que les roses per mi tenen totes les característiques que ha de tenir una flor, li he fet una característica d'aquella que potser no la veiem d'entrada, i és el so de la rosa. He intentat captar el so de la rosa, he intentat escoltar-me-la, i us parlaré del so de la rosa. Poema inèdit que es diu Sona. Sona. Sona a palmell de mà palpant, a vent de capitant, a ona sideral. Sona el bac de Casals, a vela sola al cor de l'oceà. sona a sol, a sal, a l'Aleluia de Cohen. I el Leonard Total sona callada, sona a cadolla badada, a dolç oh de dona amb el cos desfonat. Sona, sona alegria, a melangia, a ànima. Sona. Una rosa sona.
Molt maco. Oh,
molt bonic, eh? Gràcies. Ens dona temps per sentir un de la Marta?
Vinga.
I tanquem? Va.
Jo us llegiré un dedicat a la meva marona, on la meva mare, que era artista, artista de teatre i directora de teatre, sempre s'arreglava i es posava molt bonica, clar, per actuar. I per no actuar sempre anava bonica i portava una rosa al cabell. Marxar. Sé que encara hi ets, mare, en el teu deliri de nena petita, que s'identifica amb els dibuixos animats de l'os i la maixa. No recordes el pare estimat ni les nits de teatre al casal. Has oblidat la colla dels ensopits, però saps dels petons a la galta i recordes els boleros antics. Fem relet, relet al palmell i esperem la mort a la finestra mentre cau la tarda per una escletxa fina, fina, com una daga esmolada. Se t'endurà una papallona blava quan et desmaïs sense adonar-te. Marxaràs amb les ungles pintades, unes gotes d'Atkinson a la pell i una rosa blanca darrere l'orella. Vestiràs com l'actriu que eres. I al cel hi arribaràs tard, que Sant Pere té claus i no cal pas patir.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Quin homenatge més maco.
Sí. Gràcies.
Són preciosos, tots, de veritat.
Gràcies.
Gràcies a totes tres per haver-nos acompanyat aquesta vigília de Sant Jordi i bona diada de Sant Jordi a totes.
Gràcies. Igualment, gràcies. Gràcies. Bon Sant Jordi.
Bon Sant Jordi.